L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Avui dimecres, dia 2 de juny, la passejada informativa ens portarà per les aigües del riu i els nous tractaments encetats pel CODE. El municipi de Deltebre ens avançaran en què invertiran els fons estatals per al treball i la sostenibilitat local. Seguirem amb la remodelació del parc municipal de Tortosa. Farem reciclatge, prepararem la càmera fotogràfica per assistir a un concurs d'imatge digital i pujarem a la bicicleta per seguir la volta ciclista a Tarragona. Totes aquestes propostes són les que avui us presentem amb l'informatiu de Mute. Ahir encetàvem el nostre temps de notícies parlant-vos de l'explosió que s'havia produït a la planta de transformació de pinsos de la firma Olicefi. Un incendi que finalment va acabar sense danys personals després que a les 11 del matí es donés per tancada l'actuació. El foc s'havia originat després d'una deflagració localitzada dins del fumeral que permet evacuar el vapor d'aire de la planta secadora. L'explosió rebentava algunes tapes de control i podia haver malmès el ventilador que es troba a la base de la fumera, que es troba adossada a un mur lateral i a l'exterior de la nau, fet pel qual no s'haurien registrat danys al seu interior. Al lloc dels fets s'hi van presentar, a banda de 7 dotacions dels bombers, Mossos d'Esquadra, policia local i ambulàncies, també el director dels serveis territorials del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa a les Terres de l'Ebre, Felip Monclús, acompanyat de l'enginyer. El mateix Monclús ens explicava com s'havia produït aquest incendi.
Sembla ser que hi ha hagut un accident a nivell del fumeral, el fumeral que està exterior i adossat lateralment a una de les naus de la indústria. Ens comuniquen que han sentit una deflagració, un soroll, ha acudit la gent i hem vist que hi havia foc dins el fumeral. Seria el que vulgarment aquí es diu en termes col·loquials encès el fumeral. Una vegada això, s'han avisat els bombers, han vingut els bombers i també ens han presentat des del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa perquè tenim competències.
L'empresa Olicefi treballa amb la transformació de productes derivats del pa, rebosteria i derivats de cereals per a transformar-los en pinsos de consum animal. Fonts de l'empresa explicaven que l'accident paralitzarà l'activitat durant 2 o 3 dies, però que disposen de producció suficient per continuar proveint durant aquest període de temps. Millora d'equipaments esportius, sanitaris i educatius. Aquestes són les àrees que es beneficiaran a Deltebre de les obres del fons estatal. Lluïsa Bertomeu ens en fa un ampli resum en la següent crònica, des de Ràdio Delta.
L'Ajuntament de Deltebre finançarà un total de 6 projectes amb el 1.237.289 euros que li corresponen del nou fons per al treball i la sostenibilitat local que ha posat en marxa el Govern d'Espanya per aquest 2010. La major part dels diners es destinaran a la millora d'equipaments esportius, sanitaris i educatius i un 20% del pressupost es destinarà a actuacions d'interès social. La Junta de Govern ha adjudicat ja tots els projectes que s'hauran d'executar dins d'enguany. El projecte del nou casal de l'esport, l'adequació de la tanca exterior i rehabilitació dels vestidors del Camp Nou, la instal·lació de plaques solars per a la generació d'aigua calenta al Camp Nou i al Camp de l'Aube, la millora de la il·luminació exterior al Camp de l'Aube i la millora i condicionament del pavelló poliesportiu municipal per a la construcció de les noves dependències sanitàries mòbils. El casal de l'esport és el projecte més important que es finançarà amb aquest nou fons estatal, amb un pressupost de 497.715 euros en 95 cèntims. Aquest equipament esportiu tindrà una doble funció com a gimnàs del Col·legi Sant Miquel i estarà obert a la pràctica esportiva de les entitats, associacions i clubs esportius del municipi. Aquesta sala esportiva es construirà al carrer Lluís Companys, darrere de les instal·lacions del col·legi. Serà un equipament de prop de 1.000 metres quadrats i estarà dotat amb una coberta tensoestàtica. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Aquest espai, que a més no serà un gimnàs normal, sinó que serà un casal, serà una pista de 1.250 metres quadrats, amb què es poden realitzar tot tipus d'esports, i amb la que realment millorarem en quantitat i en qualitat de serveis esportius, tant per als alumnes del Sant Miquel com per a la resta de la població, sobretot per a la gent del patinatge, no? També tenim en aquest moment, doncs, bueno, doncs, com a Taumé Fonestal, millores al camp de futbol, que són les millores que hi haurà, farem una valla nova.
Un altre dels projectes que s'ha adjudicat és la millora i condicionament del pavelló poliesportiu municipal per a la construcció de les noves dependències sanitàries mòbils o base d'ambulàncies. El projecte s'ha adjudicat a l'empresa Ponent 21 per 180.161 euros i consistirà en construir un magatzem amb dues portes d'entrada per a dues ambulàncies, una sala d'estar, un bany i una habitació, tot per a que el personal sanitari realitzi les seves guàrdies. Aquestes dependències seran annexes al centre de rehabilitació que s'està construint a la façana nord del poliesportiu municipal.
Canviem de temàtica informativa perquè el CODE, el Consorci Ambiental de les Terres de l'Ebre, ha començat el tractament per minimitzar l'activitat de la mosca negra al tram final del riu Ebre. Cal recordar que cada estiu aquest molest insecte causa veritables mals de caps als habitants de la zona. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, així és. Des d'avui fins al mes de novembre aproximadament han començat per part del CODE, d'aquest organisme que lluita contra les plagues al delta de l'Ebre, els treballs i tractaments per tal d'erradicar la mosca negra del tram final del riu Ebre, una mosca negra que produeix picades doloroses i que és un mal de cap per la gent que viu al costat del riu quan arriben aquestes èpoques. Ho explicava el responsable del CODE, Raül Escosa.
Avui s'estan realitzant els primers tractaments de la temporada per lluitar contra la mosca negra. Com ja sabeu, estos simúlids, les seues larves viuen al tram baix del riu Ebre. I bé, iniciem la campanya d'enguany, que es perllongarà fins ben entrat el mes de novembre. Es preveuen fer tractaments cada 3-4 setmanes i la idea, com sempre, evidentment, no és erradicar la plaga, però sí rebaixar les seves poblacions. Ara ja tenim algo de mosca adulta, però esperem que en pocs dies això ja regularitze i anar seguint com els altres anys.
Cal destacar també que el govern destinarà una partida de 777.000 euros per combatre la mosca negra a les comarques afectades de les Terres de l'Ebre i també d'altres punts de Catalunya. La inversió s'emmarca en el programa d'actuació corresponent a l'any 2010 que s'aplica des de fa 4 anys en aquests territoris, excepte el Baix Empordà, on es duen a terme des de l'any passat. Les actuacions contra la mosca negra inclouen prospeccions periòdiques i tractaments biològics larvicides. Es preveu portar a terme diverses prospeccions i un màxim de 10 tractaments als rius Ebre, Segre i Ter per combatre aquestes larves.
Tortosa estudiarà a fer del Parc Municipal un jardí botànic amb més de 600 espècies. La restauració del Parc Municipal Teodor González, la zona verda més important de la ciutat, amb més de 42.000 metres quadrats de superfície, ja està enllestida. L'actuació ha permès renovar els drenatges d'aigües pluvials, el sistema de rec, la il·luminació, el mobiliari urbà o rehabilitar zones emblemàtiques com la Llotja, el Llac Vell i el Nou. Però una de les accions més visuals ha estat la conversió d'algunes zones de gespa en parterres botànics amb més de 600 espècies classificades per climes de procedència: Austràlia, Califòrnia, Sud-àfrica, Xile i Mediterrani. L'actuació fa que l'Ajuntament no descarti abans d'acabar el mandat de poder convertir aquesta zona en un jardí botànic, tot i que l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, admetia que ara no és el millor moment per fer inversions addicionals, no descarten tirar endavant amb la classificació del jardí botànic que aportaria a la ciutat un nou actiu turístic més. L'escoltem.
En aquests moments podem dir, i jo crec que hem d'estar molt orgullosos els tortosins i els tortosins, que tenim un parc amb més de 600 espècies botàniques. Jo crec que pocs parcs, i la gent d'Urba Ser ens comentava que ja tenim les bases per poder-lo convertir en un jardí botànic, perquè hi ha molts de jardins botànics que no tenen tantes espècies com les que podem tindre nosaltres aquí. I en tot cas és un tema que estem estudiant en els mitjans moments per a fer inversions addicionals, però que la veritat és que pot donar molt de joc. No descartem que abans de final de mandat ho poguéssim ficar en marxa.
D'altra banda, l'alcalde també anunciava que des de l'àrea de serveis s'està treballant amb diferents empreses per reduir la població de coloms, no només al parc municipal, sinó a tota la ciutat.
En aquests moments el regidor de serveis està entrevistant-se amb diverses empreses per tots els respectes, en totes les autoritzacions, sense fer-hi cap sensibilitat, més enllà la dels propis coloms. El que tractaríem seria d'intentar, ja dic, complir la legalitat i sense que això genere cap inquietud a cap col·lectiu, hem d'intentar controlar-ho, però no només pel parc, eh? Jo diria que avui per avui hi ha altres indrets que generen més problemes que el propi parc.
Recordem que amb l'objectiu de donar a conèixer el resultat dels treballs de millora al parc municipal, l'Ajuntament ha organitzat per al proper dissabte 5 de juny una diada festiva. Els actes s'iniciaran a 11:15 del matí amb una cercavila dels grups de dolçainers i a partir de les 11 es faran tallers, jocs i atraccions infantils en diversos punts del recinte. També hi haurà una exposició de dracs i bèsties, parlaments institucionals i un concert de música tradicional. La propera parada informativa és al municipi de l'Ametlla de Mar perquè comença avui el nou sistema de recollida d'escombreries. Aquest sistema, anomenat Easy, facilita el buidatge i la neteja dels contenidors i destaca per la seva precisió, rapidesa i fàcil funcionament i també perquè comptabilitza la recollida en superfície i la soterrada. Des de l'Ametlla de Mar ens informa Araceli Domínguez.
Avui dimecres, 2 de juny, les maneres de fer a l'hora de tirar la brossa canvien definitivament perquè es dona inici a la recollida selectiva a la nostra localitat amb la instauració del sistema Easy per facilitar als usuaris el poder fer la tria selectiva des de casa. Aquest sistema facilita el buidatge i la neteja dels contenidors i està regulat pel REBE, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Baix Ebre. És un mètode que destaca per la seva precisió, rapidesa i fàcil funcionament i perquè compatibilitza la recollida en superfície i la soterrada. Xavier Jambric Bono, regidor de Medi Ambient.
S'ha de fer un pas més endavant per millorar la qualitat ambiental dels nostres actes, eh? I els actes quotidians de la gent que vivim a poblacions i ciutats doncs passen doncs per buscar una sortida a totes aquestes deixalles que generem a les nostres cases. El 90%, gairebé el 90% de tot el que generem, tota la brossa que generem a casa és potencialment reciclable, que només siguéssim capaços de reciclar un 15%, doncs, sabia, calia fer un pas més i intentar buscar un reciclatge més superior.
Els contenidors s'agrupen per illes que donen servei en un radi de 150 metres. En total, hi ha 16 illes de contenidors soterrans del nucli urbà que comparteixen l'espai amb 7 illes de superfície per a les zones de la població on els camions no tenen prou espai per passar. Així, el nou sistema de recollida és un sistema mix entre soterrats i de superfície. I a les urbanitzacions, els nous contenidors són de superfície, excepte dues illes de soterrats, que ja s'han instal·lat als centres comercials de Trescales i Calafat. Les illes són de 5 contenidors per reciclar paper i cartró, vidre, plàstic, matèria orgànica i productes de desfet, excepte, precisament, a les urbanitzacions, on no hi ha contenidor de fracció orgànica. Cada contenidor té una capacitat de 3.500 a 4.000 litres. Són 3 vegades més grans que els d'abans i molt més eficients perquè són hermètics, el que fa que no produeixin tanta olor i no perdin líquids. La regidoria de Medi Ambient espera que aquest nou sistema potenciï encara més el reciclatge perquè se'n redueixi al mínim els residus que fan a l'abocador i s'augmentin al màxim les matèries que es reciclen. De fet, com deia el regidor, s'espera poder reciclar més d'un 50% de material de desfet des del 15% que ara s'aprofita. Aquesta mesura té dues conseqüències positives. D'una banda, l'impacte sobre el medi ambient es minimitza i d'altra, la factura de l'abocador baixa gràcies a la comercialització dels subproductes que es generen amb el material reciclat. Ara, només ens queda acostumar-nos a aquest nou sistema. És una qüestió d'establir nous hàbits i arrelar-los. Són tot avantatges. Fins i tot no haurem d'anar cada nit, ni tan sols haurem d'anar de nit a tirar la brossa perquè el sistema de separar les fraccions fa que costi més omplir el cubell i, per tant, l'excursió nocturna i diària fins al contenidor es pot donar per finalitzada.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana vine a gaudir de la gastronomia i les activitats nàutiques de Sant Carles de la Ràpita. Divendres 4 de juny, inauguració de la ruta del Tast. Dissabte 5 de juny, descobreix els productes estrella a la Diada Tastamar i apunta't a l'aventura de les activitats de l'estació nàutica al Delta i a la Badia dels Alfacs. Tastamar i Festa del Mar. Més informació a l'oficina de turisme de Sant Carles de la Ràpita. Telèfon 977 74 46 24.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Diumenge 6 de juny passa el dia de Corpus a l'Ametlla de Mar i gaudeix de més d'un quilòmetre de catifes florals, recorreguts fantàstics i carrers engalanats. I a partir de les 7 de la tarda, missa de Corpus i processó. Tradició, cultura i religió en una sola festa. Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar, una bona ocasió per degustar la millor cuina marinera i gaudir de 5 platges amb bandera blava. Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
La propera notícia té nom propi. Eva Frank Gilabert, l'arquitecta, ha estat nomenada directora del Centre Storefront de Nova York. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla d'aquest nou càrrec i de l'important currículum d'aquesta jove de Deltebre.
El Consell d'Administració de Storefront d'Art i Arquitectura ha fet públic el nomenament d'Eva Frank Gilabert com a nova directora de la plataforma més innovadora de Nova York per a l'art i l'arquitectura, un càrrec que començarà a desenvolupar a finals d'estiu. A mitjan gener, la Junta va engegar una recerca internacional i es va veure aclaparada per l'amplitud i profunditat de les candidatures presentades de tot el món. Més de 70 candidats van ser vetats i la llista es va reduir primer a un camp de 14 i, posteriorment, a 6 finalistes que van ser entrevistats a Nova York. Seguint la recomanació del comitè, la Junta va ratificar el nomenament de Frank per unanimitat el 10 de maig del 2010. Eva Frank, de 31 anys, nascuda del Tebre, és arquitecta, investigadora, professora i fundadora de la Office of Architecture Affairs. Durant els últims 2 anys, Eva Frank ha dirigit el taller de projectes de fi de carrera del màster de la Universitat de Ricci, on va ser guardonada amb la Wharton Fellowship. Anteriorment, va ser professora de la Universitat de Buffalo, on va rebre el Peter Rainer Banham Fellowship. Frank va estudiar a la TU Delft a ETC Arquitectura Barcelona, on es va graduar el 2003 en projecte final de carrera amb honors, i a la Universitat de Princeton amb una beca de la Caixa, on va rebre el premi Susan Kolarik Underwood al 2007. El treball d'Eva Frank ha estat exposat al Centre d'Arquitectura de Nova York, Institut Coreà d'Arquitectes a Daegu, al FAD de Barcelona, a Rotterdam Ney, a Sensen Bienal d'Arquitectura, a Princeton, a Coop & Cor, entre molts altres. Guardonada amb beques de Howard Crosby el 2006 de la Universitat de Princeton, Frank també va rebre una beca d'investigació Academy School Solicitude el 2009, la incubadora del Premi FAD per Arquitectes Emergents el 2007, un premi Passatges i Gozzini el 2004 i també el premi de la Fundació Dragatges el 2005. Un cop passi l'estiu, Eva Frank Gilabert començarà en el seu nou càrrec com a nova directora del Centre Storefront d'Art i Arquitectura de Nova York. Des d'aquí, les nostres felicitacions.
332 persones van participar el passat cap de setmana a la marató de donació de sang que es va portar a terme a la Ràpita, el 400% més d'una donació normal. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
Ja tenim les dades definitives de la marató de donació de sang celebrada aquest passat dissabte a Sant Carles de la Ràpita. Un total de 367 persones van oferir la seua sang per cobrir les necessitats hospitalàries de Catalunya. 35 d'aquests oferiments van ser desestimats i, per tant, el nombre total d'extraccions va ser de 332. Des de l'organització s'ha valorat molt positivament aquesta xifra, ja que representa un 400% més de donacions que en una campanya normal. A més, es va aconseguir captar 111 donants nous, acomplint així els objectius que s'havien marcat des de l'organització. Escoltem el vicepresident i delegat local de l'Associació de Donants de Sang del Montsià, Josep Matamoros.
Jo ho valoraria extraordinàriament positiu, no?, respecte a altres vegades que han baixat, no?, perquè una sortida normal, normalment fan entre 80-90 extraccions, i aquesta vegada han fet un 400% més d'una sortida normal. Llavors, pensem que la marató ha sigut una bona eina per a recaptar sang, perquè fa falta als hospitals, I, en primer lloc, el Banc de Sang i Teixits de la província de Tarragona i així com l'Associació de Donants de Sang del Montsià, estem molt agraïts, agraïts sobretot als donants que són els que fan possible que els malalts siguin endavant als hospitals, no? Llavors també agrair a l'Ajuntament que s'ha volcat col·laborant i sobretot a la Torre Lloa Ràpida que ha fet una tasca extraordinàriament positiva, no? Jo ho sentia i ja m'agafaven ganes d'anar, no? I, o sigui que estem molt agraïts també a les entitats que també s'han volcat i han col·laborat i a la gent en general de la Ràpida.
Dissabte van donar sang pràcticament el mateix nombre de dones que homes, concretament 184 dones i 183 homes. Pel que fa a grups d'edat, el de 35 a 44 anys va ser el majoritari, seguit del grup de 45 a 54 anys. El que cal destacar, però, és un increment de donants joves que es va donar respecte a una campanya normal.
El que vam notar va ser un increment molt, molt important de donants joves, no? I no parlem de gent jove no, de 30 anys, sinó de gent de 23-24 anys, no? O sigui, que està molt bé, això. Que la gent se mentalitza, no? Que més tard o més pronta ens fa falta a tots, no? I s'ha de col·laborar, no?
Abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o derivats. De cada donació se'n beneficien com a mínim 3 persones, perquè se n'obtenen concentrats d'hematies, plaquetes i plasma. La sang no es pot fabricar i la donació és l'única font per a la transfusió. Cada component sanguini té la seva funció. El 55% dels concentrats d'hematies s'utilitzen en especialitats mèdiques, mentre que un 40% en usos quirúrgics. Es pot afirmar que entre les malalties de la sang i el càncer es consumeixen més del 40% dels concentrats d'hematies. La majoria de transfusions de plaquetes, concretament el 70%, es fan per prevenir hemorràgies en pacients que en tenen poques. I pel que fa al plasma, s'utilitza per a la fabricació de medicaments. Se'n poden arribar a obtenir fins a 20 tipus diferents. I cada dia, malalts de tot Catalunya necessiten l'administració de medicaments elaborats a partir de plasma sanguini.
Esperem que tinguin ara la càmera fotogràfica preparada, perquè el municipi de Santa Bàrbara torna a convocar el concurs de fotografia digital i aquest any la gastronomia planera n'és la protagonista, un concurs que arriba a la 5ª edició i del que ens en parla Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Enguany és la 5ª vegada que la Regidoria de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Santa Bàrbara organitza un concurs de fotografia digital. La iniciativa d'organitzar un concurs d'aquestes característiques és fruit dels diferents cursos de tractament d'imatge organitzats des del PUNTIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Santa Bàrbara. L'èxit de participació de la gent en aquests cursos va fer pensar als organitzadors en convocar un concurs que incentivés la creativitat dels mateixos. Ho explicava la responsable de l'Infocentre Planer, Mercè Fort.
Sí, la veritat és que sí, que, bueno, que els inicis van ser una mica així, donada els cursos que es feien i pues, l'interès de la gent per totes aquestes coses relacionades amb les noves tecnologies i en el que és el món de la fotografia, pues, bueno, va sorgir la idea de fer el concurs d'imatge digital. I així és pues, com bueno, cada any per aquestes dates ho organitzem.
Enguany, com ja hem dit, és la 5ª edició d'aquest concurs d'imatge digital i el tema que han escollit els organitzadors és la gastronomia planera. En les edicions anteriors s'havien proposat temes sobre llocs o paisatges del municipi. Enguany s'ha volgut fer quelcom diferent i per això s'ha pensat en proposar un altre element molt planer, com és la gastronomia local. Les fotografies, segons que explicava Mercè Fort, responsable del TIC, poden ser tant de plats típicament planers com dels estris emprats per a cuinar-los, menjar-los o de la manera com es para la taula.
Hem decidit canviar una miqueta els temes que estàvem fent durant aquests últims anys i hem decidit que, bueno, que la gastronomia planera és molt rica i per tant pues, que seria interessant, no?, que quedés plasmada en imatges una miqueta pues, les nostres costums a l'hora de menjar, tant pels estris que utilitzem com pel tipus de plats que mengem. Costums antigues de la nostra població a l'hora dels àpats, de qualsevol dels àpats o inclús pues, los mateixos plats en si, és obert a la imaginació del que fa la foto.
El concurs també permet utilitzar tots els recursos de la fotografia digital, com els retocs, muntatges, col·latges i d'altres. Es poden presentar fins a 3 fotografies que han de ser inèdites en format digital o en paper i el termini per presentar els treballs acabarà el dia 1 de juliol. Els treballs s'han d'adreçar al mateix Infocentre Planer o a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. El guanyador d'aquest concurs de fotografia digital s'emportarà 100 euros de premi. El segon premi és de 50 euros i el tercer un llapis de memòria USB. La resta de participants tenen també tots un petit obsequi de consolació.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
La crònica esportiva avui ens situa a l'alt del Mirador d'Alcanar, que va ser l'emplaçament escollit per ubicar la meta de la primera etapa de la Volta Ciclista a Tarragona que ahir començava. Una etapa que va guanyar el corredor de
l'Era. Parlem d'esport i més concretament parlem de ciclisme. Ho fem perquè el nostre municipi acollia en el dia d'ahir, concretament pels volts de les 7 i quart de la tarda, l'arribada de la primera etapa de la 51a edició de la Volta Ciclista Internacional a la província de Tarragona. Una etapa que va transcorrer entre les poblacions de Reus i Alcanar, de 141 quilòmetres de recorregut, i que va servir perquè Antoni Miguel, el corredor del Bancaixa, s'emportés la victòria i aconseguís així el lideratge d'aquesta prova, que avui novament sortirà des d'Alcanar, donant el tret de sortida a la segona etapa. Vam ser a la meta, vam parlar amb els protagonistes, primerament amb el guanyador de l'etapa i líder d'aquesta volta, Antoni Miguel, amb el qual comentàvem com havia anat una etapa marcada per la forta calor. Ell ho va veure d'aquesta manera. Antoni Miguel.
Sí, la veritat és que en part tinc una espina clavada dels últims dos anys que havia estat a l'Ajuntament de Tarragona i es van portar molt bé amb mi i tenia moltes ganes de guanyar una etapa amb ells aquí a Tarragona i fer alguna cosa maco i no va poder ser. I mira, coses de la vida, que aquest any que he canviat d'equip ha vingut la victòria a la primera etapa. Sí, la veritat és que és el que estava comentant i penso que ha sigut el primer dia que ha fet realment calor de l'any i bueno, això es nota i vulguis o no aquest canvi de temperatura es fa dur, i bueno, doncs això, s'ha fet durillo i de cares al final la gent ja anava bastant aixecada. Els francesos van començar molt forts, un dels favorits ha arrencat ja de sortida, i la carrera ha sigut molt nerviosa, tothom tenia ganes, i com sempre la primera etapa d'una volta és molt difícil de controlar. Llavors, doncs ha sigut així, al final s'ha fet un tall gran i ja tots cara al final l'hem treballat gairebé tots.
Antoni Miguel ho comentava en les seues paraules, en anys anteriors militava a l'equip del Camp Clar de Tarragona, és un ciclista de Palafrugell que actualment integra també l'equip espanyol en pista, que ja va ser als Jocs Olímpics de Pequín. Aquestes eren les seues perspectives de cara als propers dies. Antoni Miguel.
Bueno, de moment, mira, molt content d'haver agafat aquest maillot groc, però penso que bueno, que hi ha tres equips que tenen més possibilitats, ja que en un grup de 20 anaven 4 i 5 corredors, jo era l'únic de l'equip i serà molt difícil de controlar. Per tant, de moment disfrutar d'aquesta victòria d'etapa i veure què va passar en aquests dies.
Antoni Miguel va invertir un temps de 3 hores 28 minuts i 28 segons. Va arribar en un grup amb una vintena d'escapats, aproximadament a uns 4 minuts 40 segons. Va arribar ja el gruix del pilot. Vam ser a la meta, com dèiem, i vam parlar també amb el primer classificat provincial, el corredor canareu de la CISA de Pamplona, Benjamí Prades, que ens donava també les seues impressions sobre el desenvolupament d'aquesta primera etapa. Benjamí Prades.
Pues bueno, al principi anava una mica malament perquè venim de córrer la Volta a Galícia. Només hem tingut un dia de descans, però a poc a poc m'anava trobant bé. Però el vent i com ha anat la carrera pues, ha fet que arribés al grupet de detrás. En veritat, la cosa s'ha complicat després dels ports, la mora. Allí en l'aire hi ha hagut unes quantes arrencades i s'ha fet un grupet de 20. Bueno, primer era més menut i després s'ha anat ampliant i no hem pogut estar. Hem ficat a companys d'equip a l'escapada i jo me l'he jugat a arribar a l'esprint en el pilot junt. Sabia que podia fer ben esta arribada, però no ha pogut ser.
Avui es disputarà la segona etapa d'aquesta Volta a Tarragona, concretament la que unirà les poblacions d'Alcanar i Salou.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De moment i per avui ja en tenim prou. Demà serà un altre dia i nosaltres continuarem estant conjuntament amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els esperem.